Programes de ràdio bons no hi ha tants, programes de ràdio bons que durin uns quants anys encara menys i programes de ràdio que compleixen 40 anys, que jo sàpiga, que jo conegui, poquíssims. I va de cinema, que ens encanta aquest programa. Cinema i ràdio, gran binomi, avui parlem d'història de la ràdio que parla de cinema.
Camins, segona temporada. Nous continguts amb la tonteria de sempre.
Pepe Nieves, bona vesprada.
Hola, molt bona vesprada, què tal?
Molt bé, moltes gràcies, encantat de saludar-te. Ara expliquem més coses sobre la teva participació aquí a Radio Estel en el nostre programa, però tinc una pregunta així per trencar el gel, a sac. T'imaginaves que la claqueta duraria 40 anys?
No, evidentment no. Aquestes coses de la ràdio, jo diria que sempre les comença amb la idea de disfrutar primer fent ràdio i intentar estar el màxim temps possible, però ni m'imaginava passar-me la vida treballant al món de la ràdio i menys que el programa de la claqueta durés 40 anys. Era impensable al 1982 pensar això.
El 21 d'octubre, el programa La Claqueta, actualment a Radio Marca, va celebrar els seus 40 anys en antena. El seu director i presentador és Pepe Nieves. Ja l'estem escoltant i està amb nosaltres per parlar-nos d'aquestes 4 dècades, es diu aviat, apassionants de ràdio i cinema que sempre han comptat amb el favor i el fervor dels seus oients fidels. Pepe, abans que res, enhorabona per aquests 40 anys, això t'ho vull dir.
Moltes enhorabona. Gràcies.
Jo sóc oient del vostre programa, sempre ens feu gaudir molt, descobrir també moltes coses, sobretot aquest de to, distès, la tertúlia, és fantàstic. I enhorabona també, si em permets, ara faré una incursió en el terreny personal, perquè ens ha dit un pardalet que has estat avi fa poc.
Bueno, sí, la segona neta, en aquest cas, que neta. Va arribar fa un meset, sí.
Molt bé, doncs estaràs...
Una mica més d'un mes, sí.
Estaràs pagadíssim, 40 anys de la claqueta i ara nova sàvia a la família, fantàstic.
Evidentment, està bé.
Home, i tant. Pepe, una de les claus d'un programa de ràdio sempre és el títol, no? Jo crec que una mica el títol dona el to del programa, és una mica la marca, dona una familiaritat. Es va anomenar la claqueta des d'un inici o com vau triar aquest nom?
Al començament, tot va començar amb un col·lectiu de gent que ens agradava molt el cinema i que ens, vam fer un petit col·lectiu que li vam dir Col·lectiu Claqueta. Mm-hmm. A partir d'aquí, d'aquest moment en què vam començar a fer un programa que no es deia La Claqueta, es deia Radiovisió, a Ràdio Obrera, que en sí. Aquell moment era una emissora l'any 1980, alegal, podríem dir, no il·legal, però sí alegal, vam començar els dissabtes a parlar d'imatge en general, no només de cine, no? Parlar una mica de tot el que, fins i tot de publicitat, del que hi havia en aquella època i del que era el món de l'imatge. La claqueta en si, quan va començar realment, va ser en el moment en què a Cadena Catalana ens ofereixen nosaltres vam proposar, i els hi va semblar bé, un programa, un espai dedicat únicament a cinema de mitja hora, i aquí és on vam començar a dir-li La Claqueta en sessió contínua, La Claqueta per al grup i en sessió contínua, perquè en aquella època eren molt, molt populars els cinemes de reestrena que oferien dos pel·lícules habitualment en sí. Sessió contínua. Vol dir que tu entraves a l'hora que volies sí. I sorties a l'hora que et donava la gana, en resum. Això... I per això sí. Així es va començar.
Jo això no ho he viscut, però recordo al meu pare explicar-ho molt, que anaves a la sessió contínua i entraves, veies el final d'una pel·lícula, començava l'altra i després veies el principi de la que havies vist abans el final. Una cosa molt curiosa. Escolta, tu penses...
Sí, no, i si t'agradava, sí. Te quedaves a veure-la un altre cop sencera. O sigui,
exactament.
Que podia passar.
També podia... Era fer la tarda sencera allà al cinema.
Sí, sí, sí. Escolta... I t'anaves amb bocata, gaseosa o Coca-Cola...
De tot. Allò era una festa completa. Pepe, ara t'estava escoltant aquest tema de vam començar en l'emissora a legal, no il·legal. Tu creus que els inicis... Imagina't que ara... comença ara La Claqueta amb tu més jove, etc. Creus que hagués estat un podcast en l'inici de La Claqueta, ara que està tan de moda?
En els temps d'avui en dia, possiblement sí. Sí, perquè és possiblement i tenint en compte que avui en dia són poques les emissores, diríem, oficials, sí, importants, serioses, que dediquen programes al món del cinema, segurament tindrien que espavilar-se i dedicar-se a fer un podcast si volguéssim, sí, fer un programa de cinema.
Sí,
no?
Perquè
seria molt possible. Sí, sí.
És cert, Pepe, que mira que el cinema i la ràdio són un bon binomi perquè casen completament bé. Són dos mitjà i tema que és fantàstic quan es barregen. Però sí que és cert que programes de cinema no hi ha masses, el teu és una referència, evidentment, però hi ha moltes seccions de cinema, moltes seccions, això sí.
Sí, es parla molt de cinema a molts programes generalistes, a programes de tot tipus, no? Però sí que és veritat que no n'hi ha tants programes de cinema i sí que n'hi ha, en aquest cas, com tu deies ara, molts podcasts que et pots trobar a aquestes plataformes de podcast parlant de cinema. Per tant, això és fantàstic, no? Perquè està molt bé que la gent vulgui dir la seva entorn al que vulgui, no? Sigui el cinema, o sigui l'esport, o sigui el que sigui. Mm.
Va començar la claqueta, o l'híbrid de la claqueta, els dissabtes a la tarda, a mitja hora, després una hora, va seguir el 1987 a Ràdio Miramar, els dissabtes a la tarda, 90 minuts. Dos anys després, atenció, va ocupar 5 hores dels matins de diumenge a la mateixa emissora. Quins records tens d'aquells anys, Pepe?
De records, fonamentalment, que tot estava, en aquest cas, per fer, per jugar amb la ràdio, sí, i de que veies que a poc doncs, les emissores confiaven en tu, i ja el moment aquest en què vam passar de fer 90 minuts els dissabtes a la tarda a fer 5 hores els matins dels diumenges, ja va ser com obrir l'ampolla de cava i que sortís l'explosió completa, no? Clar. Perquè, entre altres coses, una de les meves idees des d'uns començaments, i un va créixer escoltant el dia de domingo que feia Miguel Fernando Ruiz de Villalobos a Ràdio Nacional d'Espanya, sí, tot el matí dels diumenges, sí, entre altres coses, era fer alguna cosa similar, no? I el moment en què em van donar, en aquest cas, aquesta possibilitat, doncs allà que ens vam llançar i vam estar uns quants anys fent els matins dels diumenges, primer 5 hores i després durant bastants anys 3 hores a Ràdio Salut, no? que vam continuar en aquesta franja horària.
Mira, el 1991 va ser aquest salt a Ràdio Salut, els diumenges al matí, durant 3 hores, com es deies. Tinc la sensació, sí, que Ràdio Salut va ser com una gran pedrera, no?, de ràdio.
Sí, ja que dic que el grup, en aquest cas, que formava part Ràdio Miramar, Ràdio Salut, sempre es va donar cabuda a moltíssima gent. Aquí està Manu Fuentes, que, per exemple, va començar a Ràdio Salut amb, sí, un programa els dissabtes a la tarda, si no recordo també, que deia Manu Manu, amb el gran Manel Vicaria, que el vam perdre fa escassament dos anys. I en aquest cas sí que és veritat que han sortit moltíssima gent, moltíssimes veus, al llarg de tot aquest temps a través d'una de les primeres emissores, diríem, temàtiques que han hagut en aquest país i dedicades al món de la salut, perquè en el moment que es creia Ràdio Salut no era molt habitual. Hi havia temàtiques informatives, però no una temàtica tan específica, no? Després hi ha Ràdio Marca, on nosaltres estem ara acollits i tal, que es dedica a l'esport, i altres tipus com les musicals, no? Que aquestes sí que existien. Però no d'aquest nivell, no? I Ràdio Salut va ser, en aquest sentit, innovadora.
Aquí estem fent ara mateix un crossover una mica, no? Tu ets, ara mateix formes part de la graella de Ràdio Marca, ja fa molts anys, però aquí estem recordant, mentre t'escoltem, l'equip del programa, que durant un temps Ràdio Salut i Ràdio Estel van compartir espai a Diagonal, eren com, sí, dos ràdios, i ahir es va fer també moltes sinergies. Jo segur que d'aquella època em ve al cap, perquè li he escoltat explicar històries, a Miquel Mercadal, que ara mateix porta un programa aquí els dissabtes, un programa de gastronomia, de cultura també, Trotamundos. Et recordes a Miquel Mercadal per un casual o no?
Ui, i tant! I des d'aquí una forta abraçada a los... Hi havia els dos Manus i els dos Migueles.
Ara, ara.
Exactament.
Sí.
I que van estar durant bastants anys a Ràdio Salut i després també a Ràdio Estel, que és veritat, que vam compartir estudis durant molts anys i encara, en aquest cas, guardo molta amistat amb molta gent, entre altres, gent que ara es dedica, per exemple, a la promoció cinematogràfica, com Núria Costa, que és cap de premsa de moltíssimes pel·lícules i de moltíssima gent important del món del cinema, que potser tinc molt bona relació i que ens vam conèixer això, en aquella època que compartien estudi les dues emissores, sí, sí.
Pepe, sempre hi ha algú que ha de donar aquell suport primer als projectes als seus inicis, no? Qui et dona l'oportunitat. Quins noms tens al cap d'aquesta oportunitat? A qui estàs agraït per aquell primer moment?
A veure, moltíssima gent. Per començar, evidentment, el meu íntim amic, José Antonio Maurenza, que és la persona en la qual vam començar a fer el programa de ràdio, un cinèfil absolutament també brutal, que després hem mantingut una relació familiar durant molts anys i que la primera temporada la vam fer junts a Cadena Catalana. Ell després va guanyar unes oposicions a Ràdio Nacional, se'n va anar a viure a La Corunya i jo em vaig quedar sol fent el programa aquí a Barcelona. I, evidentment, en aquest cas, a Cadena Catalana, la persona que va donar l'okay a que el programa comencés, Pedro Bernal. Puc explicar una anècdota.
Endavant.
I és una nit abans de que comencés a fer la claqueta, vam anar a recollir amb un dels membres del col·lectiu Claqueta, que és l'Albert Castillón, vam anar a recollir-lo perquè ell estava als informatius de Cadena Catalana,
sí.
I vam anar a prendre una copa. I mentre estàvem esperant que acabés, el Pedro Bernal estava fent el seu programa Canciones para Después de una Dècada, que es deia, que el feia la nit, i el vam convidar a fer una copa a baix al Moca. Me'n recordaré que és el bar que hi havia just sota la Rambla 126. Mentre prenien aquesta copa, jo li vaig dir, la setmana que ve me'n vaig a Sant Sebastià a cobrir el festival. No sé si vosaltres teniu cap enviat especial. I diu, doncs no, em sembla que no. Diu, demà li dic al responsable de producció que et truqui i pots fer una crònica o dues, una al començament i una altra al final. I així va ser la història. Vaig fer una crònica al començament, però després em van trucar cada dia. I a l'acabar, en aquest cas el festival, i acabar aquestes cròniques, llavors és quan van oferir començar en un programa de cap de setmana que començava el dissabte al migdia i acabava el diumenge a la nit, un magazín d'aquests que parlava sobretot de futbol. Però, evidentment, aleshores que no hi havia futbol, hi havia altres elements com de cultura, de música, més de típic de magazín, allà ens ven ficar. I Pedro Bernal sempre li he estat agraït perquè ell era el cap de programes a Cadena Catalana i va ser el que va confiar en aquest cas en què nosaltres podíem tirar endavant aquesta història.
Saltem al 2004, vau començar el vostre camí a Radiomarca en aquest any, ja com a programa a nivell nacional també, 2 hores tots els dissabtes canviant el vostre idioma habitual, que era una mica bilingüisme, català-castellà, el castellà,
sí.
Amb moltes catalanades, els primers temps com a mínim i sempre. Per la xarxa FM...
I encara.
Bueno, això és marca de la casa també. Streaming dissabtes de 10 a 12 en Radiomarca, els podeu trobar a Pepe Nieves i companyia. Com valores aquesta etapa a Radiomarca? És el lloc definitiu ja de la claqueta? Jo crec que sí, no?
Jo crec que sí. Ja a aquestes altures, jo soy, en aquest cas, com el Cholo Simeone, partido a partido.
Molt bona.
Programa a programa. Perquè no saps ja el que durarà o el que tu tens ganes de durar, no? Jo ara per ara em trobo bé, estic content, feliç, m'ho passo bé fent ràdio, que
clar,
això és important,
sí.
I sobretot, a vegades no tant, però segueixo disfrutant veient cinema, el que passa que és una locura, que això és un altre element diferent, una cosa és la ràdio i una altra cosa és com ha canviat el món del cinema en aquests 40 anys, que és absolutament brutal el fet de que durant moltes dècades el cinema era una sèrie de títols que arribaven al llarg de l'any que es convertien d'alguna manera en fenòmens i que tu recordaves durant dècades. Ara és difícil, de tot el que s'arriba a estrenar, per exemple, que a la memòria et quedi més de 5 títols de tot el que s'ha estrenat al llarg de l'any. Primer perquè passen molt desapercebudes, perquè no tenen aquella presència que tenien abans, com són les sales de cine, les sales de reestrena, després els vídeos, després la tele, etc. Ara no, ara és les sales del cine o les plataformes i pràcticament s'ha acabat el recorregut. Ha canviat tot molt, no? Per això dic que ara per ara nosaltres estem molt a gust a Radio Marca i la història és seguir fent el programa setmana a setmana, disfrutant fent ràdio i disfrutant també del cinema, evidentment.
Fantàstic. Pepe, tinc moltes preguntes. M'agradaria conèixer també una... Mira, és que ara m'has fet una assistència al peu i una mica s'ha pogut intuir la teva opinió, però justament de les darreres preguntes que tenia preparades per a aquesta entrevista, una era com valores la irrupció de l'streaming i de les plataformes. Clar, jo soc de les persones que ha crescut anant al cinema, fent la cua, agafant el tiquet, entrant, te tallaven el tiquet, tu passaves, tal... esperaves amb certa ànsia la pel·lícula, perquè és allò que jo els explico als meus fills, no? Abans teníem, al cap de l'any, teníem, jo què sé, 15 inputs de pel·lícules que t'arribaven, 15. I tu les esperaves com a mel, les degustaves, les desitjaves, les recordaves, et compraves les revistes de cinema per una mica tal. Ara hi ha tantíssima oferta, tantíssima sobredimensió de les pel·lícules, que és un cinema fast food moltes vegades, no? Com valores tu aquesta entrada de les plataformes i de l'streaming, que jo crec que és una mica el que ha revolucionat la indústria?
Sí, evidentment hi ha... A veure, els temps canvien i, evidentment, la gent cada vegada s'acosta més a la comoditat de tenir allò el més a prop possible, o sigui, a casa, i tenir-lo amb les condicions que tenim ara, evidentment, amb aquestes superteles, no? que fan que quasi que tinguis petites pantalles cinematogràfiques a casa. Sí. Però hi ha un fet, i és que el fet de sortir de casa, anar al cine, comprar la teva entrada, fer la teva petita o gran cua, per veure un títol que potser s'ha estat esperant durant 3 o 4 mesos, això ha desaparegut. Això ja és una altra història. Abans és que tu tenies marcat al llarg de l'any el calendari d'aquells estrenos grossos, aquelles, sobretot quan arribava aquesta època de l'any que estem ara, sí, les pel·lícules que després acabaran als Oscars, no? Per exemple. No? I que sabies que arribaven com entre octubre i desembre, com 7 o 8, 9 títols que estaran a la baralla i que seran les que de la qual tothom parlarà d'alguna manera o altra durant aquell temps. I el dia que estrenaven un d'aquests títols grossos, el dia que arribava el Tiburón o l'ET de l'Spielberg, aquell dia realment tothom es mobilitzava i tothom anava al cine. Ara, en les pantalles de televisió, que ho pots veure, a més, a l'hora que vulguis, com vulguis, a la manera que vulguis, tot això ha quedat una mica, sí, diluït, té un avantatge, i és que d'una manera o altra s'ha popularitzat el cinema i fins i tot els clàssics que en trobem en algunes plataformes en abundància, no? Filmin, per exemple, que té possiblement un dels catàlegs més amplis de clàssics, que no necessites tenir ja allò, els teus DVDs de Blu-rays arxivats, guardats, sí, i ben col·locats per saber on estan i poder veure una pel·lícula. Simplement obres la tele i al buscador busques tal clàssic i la major part de les vegades en trobes en algunes de les plataformes, te'l trobes, no? Ha canviat tot molt, sí. Hi ha una facilitat brutal per entretenir-te, però també és veritat que s'ha perdut la capacitat de recordar després el que has vist. I això abans passava i ara comences a que a la setmana haver vist un producte ja no te'n recordes,
no te'n recordes.
Del que has vist.
I després, Pepe, ara ja una mica compartim batalletes del moment actual de com es consumeix el cinema. A tu no et passa o no t'arriba que vols veure, dius, bueno, avui em ve de gust veure una pel·lícula i no saps quina triar perquè tens tal varietat de catàleg que dius, bueno, no sé quina triar perquè no vull destinar el meu temps a algo que després no em satisfaga, no? Vull assegurar molt el tret. Abans, clar, no era així. Escolta, ja per acabar, et faig una mena de test picadito, ¿vale? Unes preguntes ràpides, a veure quin és el teu gust. Un director fetitxe, si t'haguessis de quedar amb un.
Si tingués que quedar amb un, sí. Coppola, per mi, possiblement Hitchcock podria dir, Ford, Hawks, molts, però Coppola va lligat sobretot amb la meva generació a la dècada dels 70 i a descobrir Apocalipsi Now, El Padrino, com un dels grans.
Un actor fetitxe també?
Un actor fetitxe, això sí que és complicat, però sense cap dubte, Gary Grant. Em sembla un dels més grans tant en el món de la comèdia com interpretant també drames en tots els sentits. Em sembla un dels actors més incommensurables que ha donat la història del cine.
I una actriu?
Ingrid Bergman, sempre ha sigut la meva favorita.
A saco.
Ara... I en aquest sentit és un prodigi.
Vale. Ara mirarem una mica al passat. La pel·lícula que més t'ha marcat, El Padrino.
El Padrino podria ser una d'elles, però és que hi ha moltes pel·lícules i depèn del moment. En cada moment et podria dir un títol o un altre, però jo et posaria un musical, Cantando bajo la lluvia.
Fantàstic.
Perquè a mi... Hi ha moments en què quan uno està una mica així, una mica enfonsat, una mica xof, em poso un musical i m'anima. I Cantando bajo la lluvia o West Side Story són un dels musicals, possiblement, que a un li aixequen l'ànim més ràpidament.
I per acabar, la pel·lícula que esperes amb moltes ganes, la que ha d'arribar encara, però tens moltes ganes de veure.
Pues complicat, perquè té que arribar, en aquest cas, Avatar i no tinc cap ganes de veure-la, perquè és la segona part i no m'interessa gaire.
Sí, sí, El però... sentido de l'agua.
Possiblement la nova pel·lícula de James Gray, que arriba molt aviat, en un parell de setmanes, i que és Armageddon Time, que amb el, en aquest cas Anthony Hopkins, Anne Hathaway, entre altres.
Sí.
És un títol que em ve de gust veure.
Cert, cert. He vist el tràiler i té molt bona pinta, efectivament. Perquè, a més, on estigui Anthony Hopkins, anem de cap, a veure què fa aquest home meravellós.
Sempre, sempre.
Jo ara faré un plaer culpable, et confessaré, Pepe. Jo tinc moltes ganes de veure... Indiana Jones 5.
Jo també. No,
tinc
no,
moltes ganes.
Ja t'ho puc dir. Jo sóc un fan de la saga Indiana Jones,
sí.
I recordo que, a més, la primera pel·lícula en Buscant l'Arca Perdida la vam comentar allà a Ràdio Obrera a un dels primers programes,
imagina.
Perquè s'acabava d'estrenar. O sigui que imagina't. I malgrat que la quarta no és la més rodona, però té moments
també,
esplèndids.
És veritat. Si la revises...
James Mangold és un director que sempre m'ha agradat molt, que en aquest cas substituint Spielberg, com a mínim és un artesà d'aquells molt eficaç. Veurem a l'estiu que ve.
I és valent, perquè substituir Spielberg enfront d'un Indiana Jones és de tenir personalitat.
Exacte, com a mínim no arrugar-te.
Això és. El programa de cinema La Claqueta. Fa 40 anys, Pepe Nieves és el seu director des de sempre, i avui ens ha atès aquí a Ràdio Estel per parlar-nos d'aquesta experiència, per transmetre aquesta passió que encara li dura, evidentment, i que li durarà segurament, i per compartir amb nosaltres una estona de ràdio i de cinema que sempre ens ve molt de gust. Us recordem que, a part de Ràdio Marca, també els podeu seguir a YouTube i a Twitter, que fan les emissions en directe cada dissabte de 10 a 12. Pepe, enhorabona un cop més i moltes gràcies per estar aquí a Ràdio Estel.
No, gràcies a vosaltres per haver-me trucat i endavant, seguim fent ràdio.
Moltes gràcies i igualment, ànims. Vinga, nosaltres que fem una pausa i Rosario Santamaría, fem un canvi de test, la Macedònia de la ràdio, parlem de cinema, passem a economia. Música.